Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, Karen Madrid.
L'Art Tèxtil no només acollirà els estudiants de medicina i d'infermeria que facin pràctiques al Taulí, també es convertirà en un punt de trobada per la resta de la ciutat. Així ho ha anunciat avui el rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, Javier Lafuente, en declaracions al programa El Cafè de la Ràdio.
Penseu que és un edifici molt gran, que el que volem fer és planificar per col·locar ja tant aules com biblioteca. A mi m'agradaria que fessin accions d'aquestes que deia d'interacció entre la societat, per poder crear activitat nova, per poder generar, perquè sigui un motor, perquè jo crec que les universitats a tot arreu són motors de canvi social i per mi això és molt important i és el que m'agradaria.
Des de l'Autònoma estan a l'espera de saber quantes places tindrà el grau d'infermeria. La Generalitat n'ha fixat 600 a repartir per tota Catalunya. Salut prorroga les mesures de prevenció del coronavirus i inclou la possibilitat de fer castells seguint una sèrie de limitacions. Des dels castellers de Sabadell veuen amb bons ulls la possibilitat de poder tornar a plaça després d'un any, però lamenten que l'activitat es limiti a 160 persones i que els menors s'hagin de fer un test d'antígens per participar-hi. En tot cas, els saballuts esperen tornar a fer construccions en públic a finals d'octubre, si la pandèmia ho permet. En cultura, el Festival Sabadell Negre arriba a la seva quarta edició. Del 8 al 16 d'octubre, la literatura, el còmic, la música tindran cabuda en aquest certamen impulsat per les Dames del Crim. I en esports, el sector del Gol Sud de la Nova Creu Alta es dirà Grada Lino a partir d'aquest diumenge. El centre d'esports fa d'aquesta manera el seu particular homenatge al jugador amb més partits de la història del club, Lino Gutiérrez. L'excapità Laquinat serà a l'estadi abans de la disputa del Sabadell-Barça en l'acte d'inauguració de la grada. Són algunes de les notícies que repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre. El temps.
Ara mateix tenim 24 graus a Sabadell, temperatures que han baixat considerablement respecte ahir arran d'aquesta pluja que ens ha sorprès aquesta nit. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Després de la pluja intensa d'aquesta matinada a molts punts del país i que al llarg del matí minvés la nuvolositat, tornen a créixer amb força les nuvolades i aquesta tarda de nou s'espera que la pluja es presenti a bona part de la meitat est del país, a la resta del Pirineu i el Pirineu, al massís del Port, i a la resta de Catalunya de forma aïllada també podria caure algun ruixat menys probable a la plana de Lleida. Atenció perquè la pluja pot ser forta, acompanyada de tempesta i de calamarsa o pedra a l'interior de la meitat est, i de cara al vespre anirà minvant les precipitacions a l'interior i es concentraran al litoral. De fet, aquesta pròxima nit i fins demà a mig matí encara pot caure algun ruixat al nord de la Costa Daurada i també al sector central del litoral. Avui la temperatura serà una miqueta més baixa, es notarà el descens sobretot a les comarques de Barcelona i de Girona. En canvi, la plana de Lleida, a l'interior de les Terres de l'Ebre, es pot arribar encara fins als 30 graus. Demà a la tarda, de nou, hi haurà algun ruixat a l'interior del quadrant nord-est. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
La facultat de la UAB que es construeix a l'Art Tèxtil no serà un espai únicament destinat a aules i espais de formació, sinó que inclourà zones d'interacció que puguin ser útils pels sabadellencs. Així ho ha explicat al Cafè de la Ràdio el rector de la UAB, Javier Lafuente. Lafuente també ha repassat els calendaris sobre la instal·lació de l'equipament que es mantenen sense canvis. Mireia Sanz, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Tal com estava previst, la intenció és que el 2024 pugui començar a veure's estudiants d'infermeria i potser també de medicina a les instal·lacions de l'Art Tèxtil. Per tal que això passi, en les pròximes setmanes l'Ajuntament i la UAB han de signar un conveni. Javier Lafuente.
A l'Art Tèxtil crec que, estem treballant amb l'Ajuntament per fer el tema de la sessió i la planificació del treball. Nosaltres estem definint un projecte per Sabadell, per el campus de Sabadell, que interactuï el que seria la part d'ensenyança amb la ciutadania, amb la societat. Una mica torno al principi de l'entrevista quan parlaven de que nosaltres hem de tenir una acció, som part de la societat i hem de tenir un impacte en la societat.
Ara, doncs, a banda de rubricar aquest document, s'està treballant en com serà l'espai. Són unes instal·lacions molt grans i Lafuente assenyala que inclourà aules, una biblioteca i també espais d'interacció social, un concepte que vol incorporar a tots els espais universitaris que són a Sabadell.
volem tenir uns espais on interactuen amb la societat, i això està definint una mica el projecte. Això implicaria els tres espais i tot el barri. Pensem en l'espai que tenim actualment, on estaria tot l'edifici on s'imparteixen, crec que són quatre titulacions més dos màsters. Tenim el Parc Taulí, on tenim tota la part del centre de recerca, la docència en aquest moment de medicina, i tindríem l'art tèxtil, on s'integraria dintre del sistema, i creiem que seria crear un ecosistema universitari en el barri de Covadonga.
Per acabar de concretar l'espai, falta saber quantes places d'infermeria s'hi podran ubicar. De moment, l'autònoma encara desconeix quin percentatge d'estudiants hi arribarà dels 600 que s'ha compromès a posar en marxa la Generalitat. Segons La Fuente, la decisió s'ha de conèixer a finals d'aquest any.
La Fuente ha repassat també d'altres qüestions. Ha explicat que un dels reptes principals que té ara per ara la universitat és recuperar les persones i renovar el professorat.
Sí, el rector de l'Autònoma ha estat molt contundent. Assegura que s'han perdut un parell de generacions de professionals que no poden ser professors al centre, una realitat que vol canviar en els pròxims anys.
I ara mateix únicament tenir la capacitat de contractar tantes persones com es jubilin. Jo he demanat, i crec que s'arreglarà, que durant 3-4 anys es puguin contractar més persones que les que es jubilin, i d'aquesta manera podrien anar recuperant any rere any, a poc, la capacitat de contractació, i això ens donaria disminuir el nombre de persones contractades en precari i incrementar les places en plantilla, i a més més joves.
De fet, La Fuente ha detallat que actualment només hi ha 15 professors estables de menys de 40 anys a la UAB.
Partidari del passaport Covid.
Javier La Fuente ha explicat que aquesta ha estat una demanda que ha fet, però que no ha prosperat.
M'hagués agradat poder utilitzar el passaport Covid o un sistema d'aquest tipus, perquè crec que hi ha un tema que és els drets individuals i el que són els drets col·lectius. I a nivell personal, jo penso que m'han dit que no és possible. Nosaltres el que sí que hem fet des del mes de febrer és he treballat en la conselleria oferint el campus perquè es pogués utilitzar com a centre de vacunació.
Per això assegura que ha fomentat que la UAB sigui un espai de vacunació. De fet, la plaça cívica té instal·lat permanentment un punt de vacunació sense cita prèvia que ja ha administrat 300 dosis.
Els usuaris de residències, els pacients oncomatològics en tractament o els que rebin tractament immunosupressor rebran una tercera dosi de la vacuna contra la Covid-19. Així ho ha aprovat aquest dijous la Comissió de Salut Pública i ho ha fet d'acord amb les recomanacions de la ponència de vacunes que ahir ja es va pronunciar en aquest sentit. En canvi, Salut ha descartat, ara per ara, vacunar els instituts davant del bon ritme de la campanya entre els alumnes. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. S'espera que aquesta revacunació, aquesta tercera dosi, pugui començar a partir del 4 d'octubre. En paral·lel, els centres educatius podran consultar a partir de demà a l'aplicació Traça Covid qui ja està immunitzat i qui no. Tot plegat s'ha conegut el mateix dia que el govern ha aprovat una nova pròrroga de les mesures de contenció del virus i que entrarà en vigor a partir de demà divendres. L'única novetat és que es podrà reprendre l'activitat castellera amb algunes condicions. Aquesta ampliació s'allargarà durant 7 dies més.
El manteniment del gruix de les mesures anti-Covid coincideix amb un moment en què l'evolució de la pandèmia a Sabadell es troba en un punt mort.
Així és, respecte d'ahir han millorat lleugerament el risc de rebrot, que ha passat dels 70 als 67 punts, així com la incidència acumulada de 14 dies, que ha caigut als 82 casos per cada 100.000 habitants. En canvi, ha repuntat una mica la velocitat de contagi, que ara se situa al 0,81. A les últimes 24 hores s'han declarat 25 positius més de coronavirus, que elevat la xifra total als 26.941. Per contra, no hi ha hagut cap defunció i es mantenen en les 610. Pel que fa a les persones vacunades, a hores d'ara ja hi ha un total de 158.470 sabadellencs amb la pauta completa.
I com dèiem, els castellers podran tornar a les places amb mascareta o màxim de 160 participants, amb PCR negatiu, qui no estigui vacunat, i test d'antígens per la canalla. Els sabelluts celebren la notícia però critiquen algunes mesures, ja que consideren que no estan prou ben justificades. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Per exemple, els agradaria saber per què es limita l'activitat a 160 persones, una xifra que els sembla gratuïta i que ja condiciona molt la manera com podran tornar als assajos. Ho lamenta la cap de colla dels de la camisa verda, Bea Jiménez.
La limitació a 160 castellers no s'acaba d'entendre, no? Per què 160, per què no il·limitat, o per què no 200, no sé, això és el que no acabem de veure clar.
Tampoc comparteixen que els menors hagin de fer-se un test d'antígens quan altres activitats no ho requereixen. De totes maneres, la prioritat és recuperar els assajos després d'un any aturats. En funció de com arrenquin la temporada, es plantejaran els reptes que han de venir.
Nosaltres esperem si tot va bé, poder tornar a plaça a finals del mes vinent, esperem. I bueno, el que podrem o no podrem fer ho diran els assajos, i en això crec que hem de ser molt prudents i no tenir pressa.
El que ja han avançat és que la Diada dels Saballuts es celebrarà una mica més tard de l'habitual, al novembre, això sí, si la pandèmia ho permet.
El Mescla tornarà a programar activitats presencials i actes als carrers en la seva 7a edició, del 27 de setembre al 14 d'octubre. Tot plegat després que l'edició anterior es fes únicament de forma telemàtica, arran de la situació de la pandèmia. En aquesta ocasió, compta amb una 20a d'actes per donar a conèixer la tasca de les entitats sabadellenques del tercer sector. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda. Xerrades, contacontes, tallers, performance i concerts conformen el programa de la 7a edició del Mescla, que requerirà cita prèvia. El gran gruix de propostes, però, es concentren el dia 2 d'octubre, al passeig, on 35 entitats hi col·locaran les seves carpes. Es tracta d'una 15a de participants menys que abans de la pandèmia, un descens que s'explica també per el descens de l'activitat provocat precisament pel context actual. Malgrat tot, la tinenta d'alcaldessa de participació, Marta Morell, es mostra satisfeta de recuperar el Mesclat i el considera més important que mai.
Estem veient com els delictes d'odi estan creixent a tot el país, estem veient com la xenofòbia s'està fent bandera per part de certs partits polítics, i pensem que mostres i activitats com la del Mesclat, que el que fan és preservar els valors de la diversitat i precisament lluitar contra el racisme, la xenofòbia, l'homofòbia, i també l'homofòbia i qualsevol tipus de discriminació són més importants que mai.
En el mateix sentit, s'ha posicionat el president del moviment ecumènic de Sabadell, Toni Ibáñez, que defensa el Mesclat com a punt d'unió entre les entitats locals.
És el diàleg que està en l'ADN de la nostra manera de ser i de fer les coses. Per això ens agrada molt participar en totes aquestes activitats que fa l'Ajuntament, perquè ens permeten dialogar i conviure amb tot l'entramat d'entitats que hi ha a la nostra ciutat.
La 7a edició del Mesclat arriba quan l'Ajuntament està treballant en el pla d'interculturalitat de la ciutat, que té com a objectiu posar sobre la taula la diversitat de Sabadell, tant de creences com d'orígens. Segons Morell, el document es debatrà al ple municipal del pròxim mes de novembre.
Des d'avui fins al 26 de setembre es poden votar els Premis Migrano de Arena, on dues entitats sabadellenques han quedat finalistes pels seus projectes durant la pandèmia. Són Colors del Món i Actua Vallès per la campanya Que ningú es quedi sense un plat a taula mentre duri la crisi de la Covid-19.
La plataforma de micromecenatge valora que la unió de les dues entitats permetés que 40 famílies tinguessin garantit l'accés als aliments durant la pandèmia. La voluntària de Colors del Món, Esther Artigues, reconeix que va ser una iniciativa molt potent.
Estem molt contentes, sorpreses i agraïdes de poder optar a aquest premi de migrandodearena.com. La veritat és que és un reconeixement a una campanya que es va fer l'any passat molt bèstia, i la veritat és que ara ens aniria molt bé guanyar el premi perquè continua venint una situació molt dramàtica. Per tant, us demanem, sisplau, tot el vostre suport. Voteu-nos, voteu-nos, voteu-nos.
I és que si guanyen el premi rebran 1.000 euros. Es pot votar per aquest projecte al web premios.migranodearena.org en la categoria d'ONGs més actives. De moment, ja han rebut més d'un centenar de suports.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
12 detinguts en una operació contra la venda de marihuana al barri de Can Deu. Segons ha avançat el Digital i Sabadell, els Mossos d'Esquadra han fet un desplegament aquest dimecres per acabar amb el cultiu de cànnabis que s'estava duent a terme en diversos immobles. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda. Fins una dotzena d'entrades en diferents domicilis ha fet la policia catalana en aquest operatiu comandat des dels serveis centrals, que ha comptat amb nombrosos efectius. Finalment han estat 12 les detencions que s'han practicat, totes al nord de la ciutat, tot i que no es descarta fer-ne d'altres, ja que l'operació continua oberta i es manté sota secret de sumari. Diverses unitats de la brigada Arro dels Mossos d'Esquadra han irromput a les cases en qüestió amb armes llargues i passamuntanyes des de primera hora del matí de dimecres fins passades les 6 de la tarda, en un operatiu policial que té l'origen en l'àrea d'investigació criminal. Les actuacions s'han centrat en diversos pisos superiors situats en immobles localitzats a la plaça dels Castanyers i també del carrer del Romaní. Alguns veïns feia anys que denunciaven el cultiu de cànem en pisos ocupats, així com també la venda d'estupefaents i problemes de convivència de diferents tipus amb els ocupants dels habitatges, la majoria d'ells relacionats entre si per vincles familiars. Als detinguts se'ls acusa de blanqueig de capitals i també de delictes contra la salut pública. D'altra banda, la unitat canina de la policia municipal ha trobat un estoig amb 15 embolcalls de cocaïna al carrer de Pedraforca, passat un quart de set de la tarda del dimecres. En una actuació conjunta amb els Mossos d'Esquadra, en un establiment de la zona, també es va localitzar una gran quantitat de diners en efectiu. Els agents van detenir dues persones de 31 i 50 anys per un presumpte delicte contra la salut pública. Van intervenir una unitat de Mossos d'Esquadra i una unitat de policia municipal.
Avui també és notícia.
Banc Sabadell exclou de l'ERO els empleats temporals, personal en excedència, alta direcció i personal internacional. Segons els sindicats, l'expedient tampoc vol acomiadar els treballadors d'entre 50 i 55 anys, així com els de més de 63. Segons fonts de la negociació, l'objectiu de l'empresa és crear l'adscripció voluntària a l'ERO, però protegint la franja dels 50 anys, quan és més complicat tornar a trobar feina. En successos, detinguts a Sant Cugat, tres menors acusats de delictes de robatoris amb violència i intimidació. Els fets van passar el 12 de setembre als voltants de l'estació de ferrocarrils de Mirassol, quan els Mossos van rebre l'avís que un grup de joves en perseguia un altre per agredir-los. A quarts de 3 de la matinada, els agents van rebre un avís de dos menors per un robatori violent al passeig Sevilla i la informació coincidia amb els tres joves de Mirassol a qui van localitzar, identificar i trobar els telèfons sostrets. Els tres detinguts van passar a disposició de la Fiscalia de Menors. El CREAF alerta que serà un any complicat pels boscos catalans. Segons el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, la sequera i les altes temperatures de l'agost han afectat greument els terrenys forestals, unes afectacions accelerades pel canvi climàtic, ja que provoca fenòmens més extrems, han dit, i extensos en el temps. I un últim apunt, Sant Pau de Ricec celebrarà el seu aplec el pròxim 3 d'octubre. L'entitat organitzadora ha previst un programa d'actes entre les 9 i les 2 del migdia, que inclou cantades de corals, havaneres, visites guiades a l'ermita o una missa amb el mossèn Joan Nadal, rector de la Puríssima. Totes les activitats són gratuïtes i també hi haurà una mostra d'entitats. El Festival Sabadell Negre, la llar del crim literari, torna aquest 2021 a fer-se de manera presencial. Del 8 al 16 d'octubre es podrà assistir a la quarta edició d'aquesta convocatòria dedicada al gènere negre. Els primers escriptors convocats ja han començat a confirmar la seva assistència. La trobada també comptarà amb actes paral·lels, com en les edicions anteriors.
Les dames del crim han desvelat els primers continguts que ja es donen per segurs al programa al matí. La novetat d'enguany és un taller d'escriptura a càrrec del sabadellenc Jordi Soler, el divendres 8. El creador, entre d'altres, del Tigre i la Duquessa, donarà unes pautes als alumnes inscrits, que pagaran 10 euros en concepte de reserva de plaça, uns diners que els seran retornats a l'acabar. El divendres següent es donarà el nom del guanyador del certamen i es llegirà el text en públic. Lídia Urrutia explica qui hi haurà el mateix dia en l'acte inaugural.
I aquest any tenim el plaer, perquè ens fa moltíssima il·lusió, de tenir entre nosaltres a la Susana Martín Gijón, que és extremenya. De fet, va néixer a Sevilla, però ella es considera extremenya des de petitoneta, i com no, el nostre barceloní Andreu Martín Ferrero. Hem de buscar-hi afinitats, però no solament amb el cognom, sinó que, a més, hem de buscar divergències entre ells. No? Llavors, serà una taula que jo crec que serà molt potent, molt potent.
El dimecres 13 repeteix masterclass sobre cinema al Verbe Orlegui i dijous 14 concert de jazz de Marc Fayos, segurament a l'Espai Cultura. Toni Gil i Lluís Llorts faran una altra taula de perfil esotèric. Pel que fa a la de novetats, se centrarà en l'espai geogràfic de Lleida, d'on provenen Ramona Soler, qui és l'autora d'Instint de Supervivència, i Pau Juvillà, autor d'Assassinat al Consell Polític. Rosa Maria Arné explica la taula de Cluenda.
Finalment, la taula de Cluenda, que aquest any està dedicada, com no podia ser d'altra manera, al centenari del naixement de la Patricia Highsmith, amb els contes d'una colla de negrotes. Venen l'Anna Maria Villalonga, Susana Hernández, Montse San Juan i Raquel Gámez. Que n'hi ha quatre més en el recull de contes, però bueno, venen aquestes que ja serem bastanta gent a l'escenari. I parlaran de l'autora i d'aquest recull, que es diu La cervesa de la Highsmith.
També hi haurà taula de còmic, contacontes amb la Berta del Poblet, la taula d'Òmnium Cultural parlant de lingüística forense i programació de cinema negre durant aquest trimestre del Cineclub Sabadell i l'espectacle Històries que negregen a càrrec d'Inés Macpherson a la Biblioteca del Safareig el dia 8 d'octubre a les 7 de la tarda.
El sabadellenc Salvador Esplugues estrena aquest vespre Qui a casa torna, un clàssic de la dramatúrgia del segle XX al Teatre Gaudí de Barcelona. Es tracta de la segona vegada que Esplugues afronta aquest text de Harold Pinter, que planteja qüestions com el sexe i el poder. En té tots els detalls l'Aleix Graell.
Un punt de partida aparentment inofensiu, quan en Teddy torna a casa seva al nord de Londres per presentar la seva dona Ruth al seu pare i als germans, desencadena una sèrie de tensions entre els personatges al voltant de la sexualitat, l'amor o les qüestions morals. Salvador Esplugues, director del muntatge i de la companyia Frog, explica com funciona la dramatúrgia pinteriana.
Els drames en Harold Pinter no són drames de llàgrima, no són llàgrima. És algú l'ha etiquetat d'absurd, tampoc és un autor de teatre d'absurd a l'estil d'en Beckett. És una altra manera, és l'espectador veu unes realitats que primer penses, és possible el que estic veient, però ho fa tant des del realisme tan proper a tu i com que creus que és una família com podria ser la teva, t'acabes creient que això que estàs veient, clar, és que per això passa, perquè tu creus per què passa, perquè ho veus.
Després de representar el text el 2012 al Versus Teatre, Esplugues torna amb un repartiment renovat, liderat per Gemma Deusdeda com a Ruth i Màrius Hernández com a Teddy, el professor de filosofia. Aquest, però, no ha estat l'únic repte del canvi d'espai.
Aquí he tingut el hàndicap que, doncs, en el seu moment el Versus era a dues bandes, ara aquí el Gaudí vol quatre bandes. Aleshores, t'has de currar molt, doncs, com ho fas? Perquè ja són quatre punts de mira, algú es perd alguna informació, però tothom en veu molta. Has de fer un treball d'adaptació, però l'escenografia jo la tenia doncs, ja pensada i dibuixada, i aleshores jo em moc molt amb escenografies, diguéssim, molt portables.
El muntatge Qui a casa torna estarà en cartellera al Teatre Gaudí fins al 3 d'octubre.
Junts, tornarem! La primera és bona, arriba Néstor! La vaselina Néstor! Festa soci del Centre d'Esports Sabadell des de 95 euros. Viu l'adrenalina arlequinada, una temporada amb 38 jornades contra els millors equips. T'esperem a la nova Creu Alta. A 5 euros al partit. Viu el futbol, viu el Sabadell. Junts, tornarem!
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
La primera trobada de la taula de diàleg encara cueja. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha citat avui el vicepresident Jordi Puigneró després del xoc per la taula de diàleg. En una entrevista a RAC1, Aragonès ha assegurat que manté tota la seva confiança en el vicepresident. També ha afegit que les pròximes reunions de la taula, les delegacions, han de continuar sent entre governs, però ha afegit que els represaliats han de tenir un paper en tot aquest procés. Acaba sense avenços la primera reunió entre el govern espanyol i agents socials per prorrogar els expedients de regulació temporal d'ocupació més enllà del 30 de setembre. El govern espanyol, sindicats i patronals seguiran negociant dimarts que ve quan s'espera que l'executiu presenti un text normatiu. El salari mínim interprofessional pujarà 15 euros. L'executiu espanyol està tancant els acords amb els sindicats per apujar aquest salari fins als 965 euros mensuals. Aquest increment s'aplicaria de forma retroactiva des de l'1 de setembre, però s'ha topat amb l'oposició dels empresaris. La patronal creu que millors salaris frenaran la creació d'ocupació. I a tot això, el ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, espera que l'ocupació superi amb escreix els nivells pre-Covid durant el setembre, amb 80.000 afiliats més. Per Escrivá, les dades fins a mitjans de mes són extraordinàriament positives i mostren que la recuperació econòmica és enormement vigorosa. Pel que fa al ERTO, calcula que hi haurà 250.000 treballadors afectats, 20.000 menys que el mes anterior.
Esports.
El centre d'esports inaugurarà oficialment diumenge la Grada Lino. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
És el nom que du el sector del gol sud de la nova Creu Alta en honor al jugador amb més partits de la història del club, Lino Gutiérrez.
Un fet que ja vam conèixer la presentació de la campanya de socis amb els abonaments en aquesta zona del camp al preu més baix, 95 euros. L'històric excapità arlequinat estarà present sobre la gespa de l'estadi uns minuts abans de la disputa del Sabadell-Barça B per rebre un sentit homenatge.
Crec que tot suma i tot el que es faci per bé del club i que vagi sumant socis i aficionats, tot el que podem fer és bo. Lògicament, bueno, sí, suposo que el pensar en donar-li una mica més de caliu, més de ressò al pa del Gol Sud de tota la vida, pues a lo millor ha ajudat una mica, però bueno, jo crec que lo important és que estan fent, des del curs està fent una bona tasca.
L'ocasió, a més, sembla la dient. L'homenatge es retrà pocs dies després que el club hagi superat la xifra rècord de 4.500 socis. L'aforament està ampliat ara a 4.800. S'estan venent entrades a part a taquilles i el Barça B és un rival que atrau interès. Per tot, Lino espera que la festa es faci amb una bona presència de públic.
Barça B és un equip que, en principi, pot ser un equip atraient per la gent. La campanya de socis que s'està parlant molt i molt per el tema de les xarxes socials, la gent també se va animant una a l'altra. Bueno, tot com diem abans, tot ajuda i ojalà que aquest diumenge hi hagi bona entrada per lo que pot ser per nosaltres, no? per la modèstia de lo que és el club i dintre de lo que és la situació actual pandèmica.
A tot això, la plantilla arlequinada s'ha exercitat al temple per continuar preparant aquest duel contra el filial blaugrana. Serà el primer cop que Sabadell i Barça B es vegin les cares des de la final del play-off de Marbella.
Un precedent de no fa ni 14 mesos, però entremig el Sabadell ha pujat a segona, ha tornat a baixar i ha canviat gairebé tota la plantilla. Per tot, el capità Leixcoc considera que les referències es dilueixen.
El partit de la final del play-off queda en el record, no? És un record bonic, però bueno, és una temporada diferent i serà un partit totalment diferent, no? I sobretot ells que tenen bastants jugadors nous després d'aquell equip de fa un parell de temporades i bueno, tenim tota la setmana doncs, per preparar aquest partit amb tota la il·lusió, totes les ganes i bueno, que vingui el màxim de gent possible dintre de les possibilitats que hi ha, no? A la nova Creu Alta i que ens ajudin que els necessitem també.
Recordem, el partit arrencarà diumenge a les 5 de la tarda i l'arbitrarà el valencià Andrés Fuentes Molina, qui no té cap precedent en cap dels dos equips.
El compte enrere s'ha acabat per als tres equips sabadellencs que enguany prendran part de la segona B de futbol sala. Aquest cap de setmana arrenca una competició que, amb l'ascens del futsal Pou Escorial Insercat, viurà fins a 6 derbis sabadellencs. Oriol Ferran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Però per al primer encara haurem d'esperar fins a la quarta jornada. Per l'estrena d'aquest cap de setmana, el més matiner a jugar serà el futsal Pia. Dissabte a les 4, el conjunt escolapi rep el carrer Garcilaso l'Ibiza, en el que s'espera que sigui un test exigent per als de Pedro Donoso. El tècnic, a més, explica els entrebancs que han patit durant la pretemporada.
La verdad es que ha sido una pretemporada normal, ¿no? Muy accidentada, ¿no? Con muchas lesiones, semanas tras semanas. Bueno, creo que hemos tenido que adaptarnos mucho a la situación, modificar todo, pero con muchas ganas de que esto empiece y que poco a poco recuperar efectivos para ser un equipo competitivo, ¿no?
El gruix de la plantilla Escolàpia, recordem, continua aquesta temporada. Més canvis han patit el Club Natació Sabadell, on hi destaquen les arribades de Pep Costajussà i Àlex Llames, però a l'equip li mancarà fons d'armari, especialment per la sortida a última hora de Dani Castro. Un tret que caracteritza precisament el primer rival dels nedadors, el Sala 5 Martorell. Per Borja Burgos, entrenador del club, un dels favorits a l'ascens.
Jo crec que Martorell és el clar candidat a guanyar la Lliga, juntament amb Barceloneta. Són una plantilla supercompleta, molt llarga, amb jugadors amb moltíssim de talent i jo crec que segurament el gran candidat, però bueno, nosaltres no tenim res a perdre, amb l'objectiu de competir bé, de seguir creixent amb aquests jugadors que bueno, són un perfil de jugador molt jove, així que l'objectiu aquest és competir, créixer i anar millorant dia a dia.
El duel es disputarà dissabte a les 6. L'últim a debutar serà l'últim a arribar a la categoria, l'Escorial, que arrencarà al Pavelló del Nord rebent el filial d'Indústries, diumenge a les 12. Francis Barragán, el tècnic del quadre dels Marinals.
La plantilla creemos eso, que está muy compensada, tenemos de todo, creo que tenemos calidad. Ahora solo falta que poquito a poco vayamos acoplando todo eso y buscando las mejores situaciones para que todos den de su granito, pongan su granito de arena y hagamos como nos hemos propuesto, competir todos los partidos y hacer una muy buena temporada y disfrutar este año.
Un Escorial que ha canviat mig equip respecte al que va assolir l'ascens el curs passat. L'objectiu dels de Barragán serà evitar acabar entre els tres últims, que seran els que baixaran a tercera. A l'altre extrem, els quatre primers es classificaran per al play-off i també es guanyaran el dret a jugar la pròxima edició de la Copa.
Dos apunts de poliesportiu d'aquesta tarda. En ciclisme s'ha disputat la tercera etapa del Tour de Luxemburg, on el sabadellenc David de la Cruz segueix amb opcions de pujar al podi.
Sasha Modolo ha sigut el guanyador de l'esprint de l'etapa d'avui, mentre que el company d'equip a l'Emirates del sabadellenc, el suís Marc Hirschi, continua el líder a la general. David de la Cruz es manté cinquè a la general a 23 segons de diferència. Demà, penúltima etapa amb una contrarrellotge a Dundelange.
Fins aquí el Notícies Vespre d'aquest dijous 16 de setembre. Recordem que podeu seguir informats a radiosabadell.fm amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials. Tornem amb més notícies demà a partir de les 10 a la 94.6.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.